Radio Vilafranca.
Seguim el Penedès en xarxa i tornem ara a la capital del Cava per descobrir Can Mas de la Riera, un espai municipal en un entorn natural i on es tiren endavant alguns projectes, entre ells el projecte Natura i Salut, que presentem tot seguit de la mà de l'Eli Jiménez.
Com bé dius, anem ja a presentar el projecte de Natura i Salut de Can Mas de la Riera aquí a Sant Sadurní i per això m'acompanyen tres tècnics municipals de Sant Sadurní. Jordi Igual, Sílvia del Fresno, Esther Martí, molt bon dia. Com estem?
Molt bon dia.
Bon dia.
Presentem avui aquí el Penedès en xarxa aquest projecte de Natura i Salut i no sé qui s'anima a començar.
Sí, per posar-nos una mica en context, no? Perquè potser hi ha gent que no coneix del tot què és Can Mas de la Riera. Doncs aquest espai és una masia de titularitat municipal que té un entorn al seu voltant, no? Que fa una mica de límit entre el medi rural i el medi urbà, sense dormir. A Can Mas de la Riera, les actuacions que s'estan fent ja venen d'anys enrere, és a dir, l'únic que estem fent ara és posar una mica d'ordre i definir un full de ruta, però actuacions ja n'hem fet, no? A tall d'exemple, doncs ja fa, no sé, potser més de 10 anys que es va crear el que és el camí saludable, que una part del camí doncs passava per Can Mas de la Riera, no? I seguia el camí del riu. També hem treballat els camins de la capital del Cava, en aquella zona, i darrerament, els últims 4-5 anys, s'ha estat fent un projecte molt xulo i molt important, que és el del bosc i l'hort de les escoles, amb col·laboració estreta amb l'ADF i ADEMA. Les escoles municipals i els instituts estan participant en un espai que els hem reservat perquè puguin treballar el tema de l'horticultura, però també estan fent classes a l'entorn, és a dir, condicionat una mica per la pandèmia. Sabeu que, bueno, que hi va haver un moment d'una necessitat de sortir dels espais tancats i nosaltres els vam oferir aquell espai perquè poguessin anar a fer classes allà. La major part de classes són classes associades, diguéssim, al que és a l'entorn, eh? Serien les classes de ciències, però també fan, algunes vegades fan classes més de llengües, van allà, llegeixen, vull dir que és un espai que està treballat ja de fa anys. Però ens veiem una mica amb la necessitat de tot això posar-hi ordre, no? I incorporar altres espais que fins ara estaven en desús, no? O que se'n feia un ús inapropiat, com són una sèrie d'horts que s'utilitzaven de forma irregular, i també el que és la masia pròpiament dita, la casa, no? L'edifici, que, bueno, que potser no se li està donant l'ús adequat amb alguns dels espais. Sabeu que ara hi ha grups d'assaig de música, també hi ha els tabalots, però hi ha una part de les instal·lacions que s'utilitzen com a magatzem. I és una llàstima perquè aquest espai doncs pot tenir molt de joc, no? I parlant-ho amb les companyes que avui m'acompanyen, en els respectius regidors, regidores, ja en el mandat passat, doncs aprofitant la Festa de la Natura que es va fer, bueno, vam pensar que era un bon moment per recollir propostes, no? Que les entitats que van participar de la festa i altres entitats que vam convidar, doncs recollir una mica les propostes de què voldrien que fos aquest espai. El que hem fet és això, posar-ho negre sobre blanc, vale? Hem contractat una consultoria especialitzada en temes ambientals i ens han fet una petita memòria que fa una diagnosi de la situació actual i fa una sèrie de propostes a futur. Aquestes propostes van molt encaminades en el que ara us explicarà la Sílvia, que és que això que dèiem abans del camí saludable, aquest concepte ha anat evolucionant. Ja no estem parlant de camins saludables, sinó estem parlant d'espais saludables. Vale? És allà on els valors naturals ajuden a millorar la salut.
Exactament, perquè com l'OMS ens està dient últimament, no sé si algú ha sentit a parlar del concepte una sola salut, que li diuen el One Health, on la salut humana i la salut animal són interdependents i a la vegada aquestes dues saluts depenen de l'entorn. Tot això ho hem vist com l'ocupació dels espais per part dels éssers humans, la deforestació, tot això contribueix al canvi climàtic, tot això ens està afectant a la salut. Un exemple seria, com ha dit el Jordi, el de la pandèmia. En el seu origen, per exemple, es va dir que venia d'un animal. O sigui, estem entrant en uns entorns que no ens toca i tot això ens comporta doncs, malalties. Per tant, tota aquesta interdependència hem d'intentar i procurar que tot això la salut no ens afecti. Què pretenem, doncs, a nivell més local? Aquesta zona, la de Can Mas de la Riera, com bé ha dit el Jordi, que era ocupada d'una manera irregular, s'ha fet tota una neteja i s'han fet plantació d'arbres, de plantes medicinals, tot això amb la visió en un futur de que arribi a ser un refugi climàtic. Hem estat veient aquests estius com ens venen de sobte les onades de calor, unes onades de calor que provoquen mortalitat, ens provoquen a nosaltres també un malestar, ens afecta la salut mental. També els camins saludables o modificar aquesta zona com un espai on les persones hi puguem passejar i assolir la nostra salut mental, perquè està demostrat que els banys de bosc ens beneficien, no, a tots els nivells, per adults, per nens, tothom li dona calma a la natura, que és el que estem buscant. I tenir aquest factor, aquesta masia tan a prop, doncs per això vèiem que era molt, molt important recuperar aquesta zona com un espai de salut i natura.
Bueno, podria com enllaçar, no?, de com el projecte és natura, salut i pau. Llavors, a nivell de propostes en àmbit d'interès pedagògic, realment, des del servei de mediació, es veu la necessitat d'acompanyar la població, una població que cada vegada està més estressada, que els conflictes no hi ha eines per gestionar els conflictes de manera pacífica, sinó que de seguida reclamem, no?, una demanda, els processos judicials, processos que el que fan és deteriorar les relacions humanes. És un desgast psicològic, econòmic, i quan entres en aquests tipus de processos judicialitzats, la recuperació, el vincle interpersonal i personal en cap cas es pot recuperar. El servei de mediació, a part de fer les intervencions de quan hi ha un conflicte entre les persones, entre dues o més parts, també aposta per acompanyar a les persones, no?, a nivell de sessions individuals, i en aquest espai és aquesta prevenció, que nosaltres li diem prevenció, en proveir d'eines a les persones, que moltes vegades hem evolucionat cap a aquesta societat individualitzada, individualista, consumista, que no té capacitat de... No? Amb els nostres adolescents no hi ha és la rapidesa, la immediatesa, el no poder suportar la frustració, perquè és tot ja i tot és possible, no? Cosa que això fa que cada vegada, doncs, anem caminant cap al desvincular-nos i estar darrere les pantalles, no? Llavors, com deia, a part de fer les intervencions mediadores quan hi ha un conflicte, que per mediació vol dir cultura de pau, mediació és un procés pacífic i col·laboratiu per resoldre conflictes, també s'aposta per les pràctiques restauratives. Què vol dir pràctiques restauratives? Bueno, precisament restablir aquest vincle interpersonal i col·lectiu amb un treball comunitari, que és fer cercles de diàleg mitjançant un tema d'interès o de preocupació d'un grup, d'un col·lectiu, que poden ser, doncs, el col·lectiu de gent gran, amb el tema de la solitud no desitjada, poden ser els adolescents que estan en una època, no?, de descobrir límits, de no comprensió, no?, de trontoll, o de qualsevol col·lectiu. I és una manera de, precisament, de connectar, perquè les eines de prevenció, com mencionava, són l'escolta activa, l'empatia i la comunicació no violenta. Marshall Rosenberg, el creador de la comunicació no violenta, precisament va fundar per tot el món, on hi ha conflictes armats, aquestes escoles. I està demostradíssim que quan parlem des del cor, des de les necessitats humanes, que són universals, igual que els sentiments, podem connectar. I, per tant, podem avançar per una convivència molt més pacífica.
Sí, una mica relacionat amb el que ens comentava ara l'Ester i el que ha dit abans la Sílvia. Segurament tot aquest treball, des del punt de vista de salut o des del punt de vista de mediació, es podria fer amb un equipament convencional, és a dir, el municipi té casal d'entitats, té aquí l'índex mateix, però el que estem buscant és per aconseguir aquesta connexió que ara comentava l'Esther, des de Medi Ambient, lligat amb el que deia la Sílvia, creiem que primer ens hem de desconnectar d'allò que ens ha portat en aquesta situació, no? I aquest treball fet en un entorn urbà, dins un despatx, amb llum artificial, etc, creiem que a vegades no ajuda, no? En aquesta prèvia desconnexió per poder tornar a connectar amb allò que és important, no? I amb els vincles amb les persones, etc. Volem provar de fer-ho en aquest entorn natural, és a dir, el moment en què ja conceptualment sortim una mica del que és la pròpia trama urbana, no? Ja estem fent un canvi. La Masia, com deia, té espais que es poden adequar per fer aquest treball, però també estem valorant si el que és en l'entorn de la Masia, és a dir, si aquest treball de recuperació de la salut física, de recuperació de la salut emocional, es pot fer a l'entorn natural, no? Buscar un espai en l'entorn de Can Mas de la Riera, adequar-lo, que sigui, nosaltres anomenem espai de silenci, tenim molt al cap de crear un espai de silenci, i en aquell espai on es pugui fer tot aquest tipus de treball, no? I aquest pla, aquesta memòria, doncs defineix una mica tot això, no? Quins objectius volem a nivell de medi ambient i entorn natural, quins objectius volem a nivell de salut, quins objectius volem a nivell pedagògic i quins objectius volem a nivell de la cultura de la pau. Això en fa un pla d'actuacions, té una despesa econòmica, això és innegable, és a dir, adequar entorns, adequar edificis costa diners, però el que estem fent ara és com tot això podem començar en aquest any ja, val? Per poder fer actuacions de caire més important, que requereix despesa econòmica, doncs necessitem nous pressupostos, etc. Però volem que totes aquestes ganes que s'han anat canalitzant aquest any, no? A través de la Festa de la Natura, de la Memòria, i el que estem fent ara, de presentar a la població en general aquest projecte, doncs ja començar a canalitzar-ho i fer petites actuacions que no costin masses diners, no? Com, per exemple, crear aquest espai de silenci, a priori, no ha de costar masses diners. Començar a pensar en la Masia com una aula de natura. Sabeu, ara ja hi ha un espai que anomenem aula de natura en la Masia, que està centrada en la teva de prevenció d'incendis. Mm-hmm. Doncs començar a fer altres activitats allà, Can Mas de la Riera, d'educació ambiental, tampoc a priori ha de suposar una despesa important molt elevada. ¿Vale? Per tant, tenim ganes aquesta tardor de començar a fer moure aquesta roda, començar a fer girar la roda i a veure això cap on ens porta. Ara volem aprofitar una mica aquesta empenta i aquesta energia que ara, si més no, els tècnics i tècniques que estem avui aquí tenim. Tenim el suport dels respectius regidors i regidores i de l'equip de govern. I això és el que volem ja posar en marxa en les pròximes setmanes.
També afegir que des del CAP també tenim suport perquè ara estan adoptant aquesta mesura de la prescripció de natura, que es diu no és només receptar-te medicaments, sinó que vagis a la natura. Doncs aquest seria un espai on també les infermeres ens estan dient que sí, que hi destinarien a la gent, perquè pots estar allà, com diuen ells, a l'espai de silenci, o tenir un espai on trobar-te amb altres persones, on fer, per exemple, ioga, tai chi, qualsevol cosa d'aquestes que et pugui ajudar a trobar-te, a relacionar-te en un entorn que només fa que beneficiar-nos. Sí que tenim sort que Sant Sadurní és un municipi molt envoltat de natura, però cadascú potser és més individual. D'aquesta manera, allà també es podrien fer activitats més saludables, diguem-los d'alguna manera, i que beneficien també. El tema, com comentava abans, d'haver-hi plantat plantes medicinals, tot que hi ha molta lavanda, farigola, que s'ha plantat, això també beneficia molt a la salut. Aquestes olors, tot això, ens porta doncs, a millorar-nos perquè i que ens segreguin aquestes endorfines doncs, que ajuden al nostre benestar. I d'aquesta manera també retornem una miqueta a la natura, un espai que senzillament era natura i que s'ha ocupat i s'ha degradat bastant durant uns quants anys, però que ara hem aconseguit netejar i que intentem que en un futur sigui una zona de referència per la salut.
Val a dir que sobre el que comentava ara la Sílvia de neteja, encara queda molta feina. És a dir, s'ha netejat molt, però ho comento perquè de vegades els veïns i veïnes que hi van a passejar i es queixen, ostres, aquí hi ha... És que la zona aquesta de Can Mas de la Riera, la Timba, havia estat un abocador. O sigui, a sota, vull dir que féssim una excavadora i traguéssim capes de terra, en sortirien residus. Val? Clar, això, aquest abocador que està clausurat continuarà sent-hi. Llavors, tot allò que va aflorant es va netejant, però vull dir que és un espai que, com deia la Sílvia, tradicionalment s'havia degradat molt, val? I ara mica en mica es aniran fent actuacions. Val? Nosaltres convidem a la ciutadania en general, que de tant en tant fem neteges, no? Fem els clean-ups. Sí. Convidem també que quan s'organitzen plantades, doncs, que qui vulgui venir doncs, pugui venir. Es va fer una gran plantada durant la Festa de la Natura. Malauradament, llavors vam entrar en sequera, doncs no s'està podent regar tot el que s'hauria de regar, algunes coses estan morint. Segurament, de cara quan sortim d'aquesta situació climatològica tan adversa, doncs tornarem a fer un reforç de plantació. També tenim ganes, no sé si vols explicar, Sílvia, de crear un refugi climàtic a Can Mas de la Riera. Ja no tant amb un espai climatitzat, no? perquè això és el que s'ha fet tradicionalment, però creiem que si per culpa del canvi climàtic necessitem un refugi climàtic i en aquest refugi climàtic estem gastant energia, el que fem és encara augmentar més el problema, doncs tenim ganes d'intentar crear un refugi climàtic que sigui de forma natural. No?
Exactament, perquè les ciutats o els pobles on tenim formigó, tenim totxo i tenim l'asfalt, quan venen aquestes onades de calor o els dies de temperatures extremes, l'asfalt l'únic que fa és augmentar la temperatura d'una manera desmesurada. Podem tenir 39 graus a l'atmosfera i tranquil·lament a l'asfalt pot estar a 60 graus. És molt fàcil de demostrar que en les zones on hi ha arbrat o on hi ha sol de terra, diguéssim, i cobertura vegetal, baixen dràsticament fins a 20 graus les temperatures. I el que ens agradaria i que hem mirat de fer-ho és poder fer un corredor que baixés per la timbla amb ombra i que portés allà i augmentar, evidentment, l'arbrat per intentar doncs, disminuir les temperatures o almenys que tinguis un lloc on puguis estar una miqueta relativament més fresc. També s'hi vol posar un punt d'aigua. I bé, doncs, com comentava, també s'ha creat, el Jordi no sé si ho ha dit, es va fer una bassa que malauradament també per la sequera està seca, però amb l'objectiu d'augmentar la biodiversitat, perquè no perdem de vista que la biodiversitat és clau en la salut humana, perquè quan, el que deia abans d'una sola salut, quan alguna d'aquestes baules es trenca, ens venen malalties, no? O simplement desencadenem coses com, per exemple, que hi hagi plagues d'animals, plagues de senglars, o perquè hi ha tant senglar, doncs perquè els depredadors no hi són. O és que ara els senglars tenen triquinosi, vigileu la triquinosi. O és que també tot això nosaltres hem alterat el medi natural. O perquè hi ha tant mosquit tigre. No sé si últimament ja s'està parlant de que em sembla que hi ha hagut malalties d'aquestes importades, que ja són autòctones. O sigui, no tenim la malaltia aquí, però l'insecte ja ens ho està transmetent. Però és tot relacionat amb el mateix, en una sola salut.
Uh-huh. Llavors, clar, una de les preguntes que a priori se'ns podria fer, bueno, i això, quant de temps vista, no? Teniu previst de desenvolupar tot això? Com deia abans, va molt condicionat a nivell pressupostari, per tant s'haurà d'anar veient any a any quin pressupost hi ha per anar avançant, però també ja que tenim l'Ester aquí, si aquest espai ha de ser un espai de pau, no volem arribar-hi des d'un altre camí o des d'un altre punt de vista que no sigui també aquesta pau, no? I per això, bueno, com us deia abans, a Can Mas de la Riera hi havia horts que estaven ocupats de forma irregular, doncs podien haver fet de dues maneres, no? Doncs una carta a la policia i desallotgeu, o el que s'ha fet, val? Que amb l'Ester s'ha estat fet un treball important d'anar a parlar amb cadascun de les persones que estava allà, les necessitats que tenien, per què estaven allà, i segurament es podia haver fet una mica més pausat, no? Però sí que és veritat que, bueno, que quan marques un període de mediació, doncs, bueno, també ha d'estar acotat perquè no s'allargui, però bueno, durant tot aquest any s'ha estat treballant en aquest sentit i bueno, l'Ester us pot explicar una mica la feina que s'ha estat fent i que encara continuarà fent, perquè encara hi ha uns usos allà que no acaben d'estar regulats del tot, que hem d'anar esbrinant per què estan allà, com s'hi ha arribat i com això podem reconduir-ho perquè torni a ser un espai públic i municipal.
Bueno, de fet, la cultura de pau precisament és el diàleg. En cap cas és l'atac, ni el bombardeig, ni l'amenaça. Llavors, les formes de comunicació no violenta poden provocar és una entesa, que és l'objectiu, no? Que les persones puguin arribar a estar còmodes, però s'ha de saber i s'ha de connectar amb les necessitats d'aquella persona. Per què està allà? Esbrinar quin passat? Per què ha esdevingut tot aquest temps d'aquesta manera? I si li agradaria, quins objectius o quines expectatives té, no? Quan realment atens i fas l'escolta empàtica, normalment sí, poden ser les posicions rígides, que costa molt flexibilitzar-les, però quan vas amb diàleg i vas dir, vale, no tinguis por, que moltes vegades darrere rasques, hi ha por, hi ha ràbia, bueno, sentiments que tots podem tenir, no? Però quan li dones aquest espai a l'altre i pot expressar-se, i tu també pots dir-li, escolta, mira, això passa per això, per això, per això, què et semblaria? I col·laborar, fer un treball, un procés col·laboratiu, la veritat que ha sigut molt, molt satisfactori i les persones que estaven allà, bueno, la veritat que no s'han sentit ni atacades i han col·laborat.
Sí, sí, jo ho reconec, perquè bueno, segurament si només haguéssim actuat la Medi Ambient i la policia ho haguéssim fet d'una altra manera, no? Uh-huh. I jo he vist el treball que s'ha estat fent, he anat acompanyant algunes vegades a l'Ester i, ostres, i el resultat em sembla que sí, una mica més lent, no?, del que haguéssim assolit, però crec que molt més positiu i tot els usuaris, o major part dels usuaris que hi havien als horts, hem aconseguit convèncer-los de que s'assumin el projecte. No que marxin del projecte, sinó que s'assumin el projecte, però d'una forma en què sigui beneficiosa per tothom. No?
Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa. Sílvia, Esther, Jordi, fins la propera. Que vagi molt bé el projecte.
Gràcies. Moltes gràcies.
Molt lluny de casa, noves criatures, ni seny ni rauxa, res ens atura. Estem al mig de la festa, semblem extraterrestres, ja avui res ens molesta, na na de na. Estem al mig de la festa, semblem extraterrestres, ja avui res ens molesta, na na de na.
Sonen força aquesta nova cançó dels Figaflaues, Extraterrestres. Amb ells arribarem al proper flash informatiu.
Estem al mig de la festa, semblem extraterrestres, ja avui res ens molesta, na na de na.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local. Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, comencem un nou flaix informatiu dins el Penedès en xarxa. Us parla Judit Benages. Comencem, doncs, a explicar-vos que la companyia Endesa està duent a terme aquests dies treballs en 7 línies elèctriques de mitjana tensió a la comarca amb l'objectiu de fer-les més segures per a les aus. S'està actuant per adaptar 55 suports, concretament 44 torres metàl·liques, 10 pals de formigó i un de fusta repartits entre els municipis de Font-rubí, Sant Llorenç d'Hortons, Torrelles de Foix, Santa Margarida i els Monjos i Sant Martí Sarroca. L'actuació que es fa, com en aquestes torres elèctriques a la zona de les Llambardes, al terme de Font-rubí, consisteix en folrar amb material aïllant part del cablejat i substituir els tradicionals aïlladors de vidre per uns de nova tecnologia que són més llargs i més resistents. La particularitat d'aquests treballs és que es fan sense tallar el subministrament als clients de la companyia per part d'un equip especialitzat en treballs en gestió. Aquestes actuacions formen part dels acords entre Endesa i la Generalitat per evitar els danys que pateix l'avifauna a causa de les línies elèctriques. Dins de la programació de les Jornades Europees de Patrimoni, aquest diumenge, a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya, es podrà visitar de manera gratuïta en tot el seu horari d'obertura des de les 10 del matí a 6:15 de la tarda. D'altra banda, l'Ajuntament d'Olèrdola organitza una visita guiada gratuïta a la Torre Medieval de Moja a les 12 del migdia de diumenge. Cal fer reserva prèvia al correu electrònic turisme@olèrdola.cat. Es tracta d'una visita que permetrà conèixer aquesta construcció documentada per primer cop l'any 981 i que va ser un punt de defensa avançada del castell d'Olèrdola i també de la seva història. Durant la visita s'accedeix a les dues plantes de la torre i al seu terrat, des d'on es gaudeixen d'unes vistes excepcionals del paisatge penedesenc. La desena mostra de l'enramada de l'Arbós compartirà espai i protagonisme amb la primera Retro l'Arbós, una fira d'oci i cultura fric dedicada a la retroinformàtica i al videojoc clàssic que vol ser referent al Penedès. A l'interior del poliesportiu hi haurà 30 videoconsoles amb videojocs clàssics, 7 màquines arcade, una zona de marxandatge especialitzat en aquest món i una zona també dedicada als jocs de taula clàssics. A més, s'habilitarà una zona de joc en línia de Call of Duty, un dels jocs en línia més populars actualment. També hi haurà un fotocall ambientat en les mítiques pel·lícules de la Guerra de les Galàxies. L'associació Ghostplay s'encarregarà d'animar amb la presència de personatges disfressats de la famosa saga i tothom que hi vagi disfressat tindrà entrada gratuïta. L'organització anirà a càrrec de l'Ajuntament d'Albors, de l'Arbós, conjuntament amb l'Associació Cultural Retro Barcelona, que organitza una fira del mateix nom, que és referent a Catalunya i compta cada any amb milers de visitants. Del 26 al 28 d'octubre, Vilafranca tornarà a acollir el Festival de Cinema Castells després que l'any passat s'instal·lés per primera vegada al municipi. El festival és organitzat per la revista Castells i compta amb el suport de l'Ajuntament i del Cineclub Vilafranca. La presentació de les d'Anemien va anar a càrrec de la regidora de Cultura, Àngels Dalmau, de l'editor de la revista Castells, Santi Terraza, i també del membre del Cineclub Vilafranca, Pablo Sancho. L'objectiu de l'edició d'enguany és que Vilafranca no sigui únicament la plaça més castellera, sinó que també s'apropi i altres activitats del públic, com l'audiovisual, relacionades amb el món casteller. Durant el festival es projectaran novetats dels darrers 2 anys i es recuperaran produccions d'interès amb 13 vídeos promocionals de colles i un total de 17 produccions, totes elles gratuïtes. A més, dijous i divendres també hi haurà projeccions al matí pels escolars al cinema Kubrick.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 11:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Com que és divendres, tot i ser un divendres estrany, a meitat de pont, no pot faltar la gent del detall, amb un parell de propostes que avui són 2 concerts, totes dues musicals. El primer concert que presentem se celebra d'aquí a 15 dies, però ja podeu comprar les entrades. El divendres 27 d'octubre, la Fundació PINAE celebra un concert solidari a la Basílica de Santa Maria amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. Us parlem d'aquesta cita musical amb Xavier Freixedes, responsable de Cultura i Patrimoni de PINAE. Bon dia, Xavier.
Hola, bon dia.
Aquest no és un concert més per a PINAE, és un concert especial que us toca de prop.
Doncs sí, és un concert de veritat especial perquè doncs, el motiu d'aquesta programació i d'aquesta arribada de la Simfònica de Sant Cugat doncs, ens fa molta il·lusió i està dins uns actes, dins tot un programa d'actes que hi haurà a finals d'aquest mes i que presentarem d'aquí uns dies, el 10è aniversari de la Fundació PINAE.
10 anys ja?
10 anys de la Fundació PINAE són els que ja portem treballant en tema de la cultura, en la social, donant suport al territori. Vull dir que molts espectacles, molts esdeveniments, vull dir que molt satisfets.
Recorda'ns així breument, per aquells que no estiguin familiaritzats amb el terme, com sorgeix PINAE, què vol dir aquest nom i la tasca que heu fet durant aquests anys?
Doncs PINAE sorgeix de la paraula llatina pina, que és punt elevat a la muntanya, i d'aquí surt aquesta designació de PINAE, que és la que ens dona aquest nom a la pròpia fundació. Fundació, la veritat és que dona un suport a nivell de territori, a nivell social, a nivell cultural, a nivell de cohesió, i aquesta és una tasca doncs, que és l'ADN de la Fundació i va sorgir per aquí, per donar resposta a totes aquestes necessitats tant socials com culturals i de la gent gran, que realment és una miqueta el fer del cada dia d'aquesta Fundació.
Hereva de l'obra social, de l'antiga obra social de Caixa Penedès.
Sí, aquesta Fundació és una hereva de l'antiga obra social de Caixa Penedès, que en el seu moment doncs, aquestes fundacions se separen, es queden totalment al marge del que és el món financer i formen part doncs, de fundacions especials, que és aquest nom que ens defineix, una fundació especial, PINAE, i n'hi ha, doncs, n'hi ha 6 a tot Catalunya. Doncs, aquesta definició com a especial és perquè doncs, ens defineix com una fundació que queda al marge en el seu moment del que era una entitat financera i és autònomament forma part i l'activitat i tota la gestió d'un patronat totalment diferent.
Fa 4 dies lliuràveu els premis a diferents entitats socials del Penedès i de Catalunya, uns premis importants.
Doncs fa pocs dies, sí, lliuràvem la 5ª convocatòria d'ajuts socials pel territori, és Impuls Social pel Territori, és el nom que té aquesta convocatòria, i és uns premis doncs, que realment és un reconeixement d'entitats del territori, entitats que treballen de tot tipus, i en tema social, tema mediambiental, tema cultural. Bueno, doncs és una de les tasques d'aquesta fundació de donar suport a totes aquestes iniciatives i aquestes entitats que fan aquesta tasca i aquesta feina tan valuosa per tots nosaltres.
I la cultura, i especialment la música, també és un aspecte que PINAE ha cuidat molt. Venim d'un fantàstic músic veu que continua creixent i de concerts en feu tot sovint, però clar, aquest serà especial perquè commemorarà aquests 10 anys, no?
Sí, és forma part del que diem, d'aquest programa d'activitats que hi haurà durant uns dies aquí a la Fundació PINAE Vilafranca. I aquest concert doncs, ens fa molta il·lusió. Molta il·lusió doncs, perquè és un gran concert, és un espai, crec que molt apropiat per un concert com aquest. I bueno, la 7ª de Beethoven és una obra mestra de la música clàssica i a més dirigit per un gran director, en Josep Ferrer, i evidentment una orquestra doncs, que és de les punteres del nostre país, la Simfònica de Sant Cugat. Molta il·lusió, perquè la cultura és un element nostre, un element integrador, un element social, on sempre nosaltres tota acció que fem, sigui en cultura, en música, bueno, intentem que aquest segell social estigui molt arrelat a tota l'activitat que fem.
No és la primera vegada que PINAE porta un gran concert a Santa Maria, ja esteu familiaritzats amb aquest espai tan impressionant. No sé si és la primera vegada que porteu la Simfònica de Sant Cugat.
Doncs sí, és la primera vegada que portem la Simfònica de Sant Cugat i jo no recordo, no sé, no tinc si aquesta orquestra ha arribat a actuar aquí a Vilafranca. Jo crec que no. Els hi fa molta il·lusió i ells han posat també gran part de la seva voluntat d'apropar-se aquí a Vilafranca i fer aquest concert que tenen ara en programa i que duran a terme els millors auditoris del país i, per tant, tenim aquest goig de poder-lo veure també aquí a Vilafranca en directe.
Per què us feia especial il·lusió dur la Simfònica de Sant Cugat? Perquè és un repte? Perquè no han estat mai aquí? Pel que representa?
Bueno, primer de tot, pel nivell que representa una orquestra, poder-la tenir aquí a Vilafranca, i després perquè doncs, les orquestres porten uns programes molt concrets a les temporades i no els hi pots demanar tampoc que et facin un concert express per tu. És un programa que ens va agradar, que ells l'estan portant amb algun teatre auditori més, i per tant ens va encaixar molt l'obra aquesta, bueno, aquesta obertura, després amb la Simfonia 7 de Beethoven i amb un tancament, evidentment, de l'obra de Pau Casals, de mestre Pau Casals, en commemoració de la seva 50, del cinquantenari de la seva mort. Doncs, bueno, el fet de tancar també amb un músic com en Pau Casals un concert com aquest, doncs també ens dona aquestes ganes d'haver programat aquest concert aquí a la Basílica de Santa Maria.
Veient imatges de la Simfònica de Sant Cugat, són molts músics.
Doncs sí, són uns 46 músics que són els que posarem a l'altar de la Basílica. Per tant, ens caldrà fer una bona adaptació de l'escenari i que, evidentment, que això soni com ha de sonar, que jo crec que serà perfecte.
Hi haurà pantalla? Introduireu algun element en aquesta basílica que ja coneixeu d'altres ocasions?
Bueno, sempre hi haurà un element d'il·luminació, un element de pantalla, per poder una miqueta visualitzar millor punts així de l'orquestra, de solistes, alguna sorpresa tenim preparada, com sempre.
No sé com està funcionant la venda d'entrades. Queden dies encara? S'està venint bé?
Bueno, l'hem obert fa pocs dies, per tant, no és una cosa molt ràpida i també suposo que la gent es programa. Els concerts sí que veiem que les entrades van molt a última hora, però sí, va a bon ritme. La veritat que pels dies que portem està agafant un bon ritme de venda d'entrades, que recordem que és un concert, com tota activitat que fem, a benefici d'una entitat molt local i que ens fa molt d'orgull de poder ajudar, que és la rehabilitació de la finca de Can Trabal, que és l'espai o la seu social del grup L'Espai Parroquial de Vilafranca, doncs, bueno, que necessita d'unes sèries de millores de la sala d'edifici i que doncs, entra en un projecte de rehabilitació. I aquest concert, com sempre fa Fundació Pinae, doncs, dona suport a entitats, doncs aquest concert, a part de ser la commemoració del desaniversari, és solidari amb aquesta acció, en aquest cas, de rehabilitació d'un espai.
I, a més, el GEP, el grup d'Esplai Parroquial, també estan d'aniversari, acaben d'estrenar els actes del 40è aniversari, no? Aquí se sumen dos aniversaris, els 10 de Pinae i aquests 40 del GEP.
Això mateix, sí, també estan d'aniversari, per tant, era el moment també de donar suport a aquestes entitats que estan celebrant tot un seguit d'activitats i d'accions aquí a Vilafranca i per, evidentment, també agrair-los a nivell de tota la societat i a tota la gent que formem part d'aquesta família, doncs, que puguin també gaudir d'aquests beneficis, d'aquest concert dels 10 anys de la Fundació.
El concert tindrà lloc divendres 27 d'octubre, 8:45 del vespre, a la Basílica de Santa Maria, aquesta Simfonia número 7 de Beethoven, a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. Xavi, recorda'ns com podem adquirir les entrades. Deies que fa pocs dies que heu obert.
Doncs les maneres és a les taquilles d'aquí del Fòrum Verge Balaguer, de dijous a diumenge, i després a nivell d'internet al portal topticket.cat, que és on la gent també pot comprar les entrades, que evidentment no són numerades, és a la Basílica. I bueno, doncs el que demanem és que la gent s'afanyi, que no es quedin sense, que és un gran concert.
Ens deies que el concert és un dels actes que tindrà lloc durant la setmana del 24 al 29 d'octubre a Vilafranca per celebrar aquests 10 anys de Pinae. Un programa d'activitats que encara no heu presentat, per tant no et puc estirar la llengua, però sí demanar-te si el concert és el plat fort.
És un dels plats forts. El que sí que és l'única acció que serà a benefici d'una entitat, com és el cas del grup Espai Parroquial. La resta d'accions suposo que seran d'accés gratuït i lliure. Per tant, bueno, serà un altre perfil d'activitats.
queda aquí el Carmelet. Ens esperarem uns dies a que es presenti aquest programa d'activitats, però volíem recomanar aquest concert, un dels plats forts, com deia Xavier Freixedes, d'aquest desè aniversari de la Fundació PINAE, l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, tocant Beethoven, aquesta sinfonia número 7, el proper 27 d'octubre a Santa Maria. Ja podeu comprar entrades. Xavier Freixedes, gràcies i fins aviat.
Gràcies a vosaltres i fins aviat.
I el segon concert d'aquesta gent del detall, perquè avui són dos, el podeu gaudir aquesta tarda mateix, al Vendrell. Per saber-ne els detalls, tornem als estudis de Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs ara qui m'acompanya és un dels membres d'un concert que hi haurà aquesta tarda en commemoració d'aquesta Fira Santa Teresa i que serà al Teatre Àngel Guimarà. És l'Aitor Garrido i és membre de la banda del Gínjol. Molt bon dia, Aitor, com estàs?
Hola, molt bon dia. Molt bé, molt bé.
Molt bé, ja a punt, no? És a dir, ja ha arribat el dia. Aquesta tarda estreneu a les 8 de la tarda i m'imagino que content, no?
Sí, 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 molt content. Ja ho tenim tot a punt i tenim ganes d'oferir aquest concert que ara nosaltres portem preparant.
Explica'ns una mica què és la banda del Gínjol.
Doncs bé, per explicar-te una miqueta qui és la banda del Gínjol, hem de tirar una miqueta més enrere i t'he d'explicar qui són els Gínjolers. Els Gínjolers és una formació estable, tradicional, de gralles i timbal, que s'estableix com a grup estable el 2014, tot i que amb anterioritat ja havíem tocat plegats i cadascú portava doncs, ja la seva trajectòria musical pròpia. La banda del Gínjol, com a tal, que és la formació que realitzarà gran part del concert, per no dir tot, sona al carrer per primera vegada el juny del 2018 i és fruit d'una necessitat compartida entre els Gínjolers, aquest grup primigeri que et comentava, i els geganters de Sant Climent de Llobregat, amb qui mantenim un vincle molt fort des dels inicis del grup. Sant Climent acollia aquell any la 31a ciutat gegantera de Catalunya i desitjava disposar d'un grup que pogués fer front als balls i cercaviles que aquell cap de setmana es prestarien. Volien una formació que ampliés el grup de gralles tradicional i que es pogués dotar d'altres sonoritats, timbre, i alhora doncs, guanyés una miqueta amb riquesa musical. D'aquesta barreja de conceptes va sortir la banda del Gínjol, un grup de gralles i metalls que fusiona la tradicionalitat i funcionalitat dels grups de grallers amb la potència dels metalls de les bandes de música tradicionals que coneixem. El resultat és un so imponent, ideal per acompanyar tot tipus d'elements festius, actes protocolaris i, com en aquest cas, concerts, amb un repertori que barreja els clàssics de les bandes i cobles amb noves composicions que ja s'han fet pensades expressament en aquest tipus de formació.
Déu-n'hi-do. Quants membres sou?
La banda del Gínjol actualment són 8 músics, amb la formació que més habitualment sortim al carrer.
I veieu que aquest tipus de banda o de grups està cada cop anant a més?
Sí, podem dir que sí. De fet, quan nosaltres ja vam néixer com a grup, ja existien un parell de grups que realitzaven una miqueta, amb certes diferències, aquesta funcionalitat, i després de nosaltres també han sorgit grups nous que venen una miqueta d'aquest mateix ideal, tot i que amb formacions, repertoris o idea com a grup una mica diferenciada. Però realment cada any són més els bolos que tenim amb aquesta formació i hi ha més festes que ens inclouen ja dins la seva programació com a part de la pròpia festa. Jugant amb aquesta idea de, durant tot l'any, ens acompanya un grup de gralles tradicionals, però per festa major fem aquesta ampliació a banda. D'aquesta manera que es genera com el punt aquest de quan hi ha banda, hi ha festa.
Clar. Aquí, en aquest concert, incluïu una estrena, no?, en aquest cas.
Exacte. Com a preludi del propi concert que realitzarem amb la banda, estrenarem, en aquest cas, amb la formació de Gínjolers, la més primigènia, que és la formació tradicional de gralles i timbal, una composició de l'Eduard Casals, inspirada en els dolços típics del Vendrell, i la peça porta per títol Jota dels Bufats. I ha estat un encàrrec, en aquest cas, dels amics de l'Orga del Vendrell.
És a dir, que heu treballat una mica en conjunt amb ells, no?
Sí, exacte. És a dir, és un concert que, de per si, els amics de l'Orga del Vendrell ja fa molts anys que el fan, convidant cada any a un grup musical diferent del territori on la gralla hi té una presència obligatòriament necessària. I en aquest cas doncs, han confiat en nosaltres i hem pogut jugar amb aquesta idea de la peça s'estrena com a grup de gralles i posteriorment, en tot el concert, mostrem aquesta variació en la formació que deixa la gralla com a instrument principal, però es fa acompanyar d'altres instruments i col·laboracions puntuals que tindrem durant el concert.
Què significa per a vosaltres estar en el marc de la Fira Santa Teresa del Vendrell?
Doncs realment és tot un gust i tot un honor. El Vendrell, quan parlem de gralles, és molt difícil dissociar gralles del Vendrell. El Vendrell va ser un punt important en el manteniment, la conservació i la posterior recuperació de la gralla, dels grups de gralles i de tot aquest món. I per nosaltres, doncs, poder-nos fer sonar en aquest territori i poder mostrar el que fem i poder d'alguna manera fer veure al públic que la gralla té àmplies possibilitats sense deixar de perdre ni el seu so característic, ni el protagonisme, ni la dignitat com a instrument, doncs és tot un orgull.
Clar, és a dir, aquí a la nostra comarca com que és molt habitual, no?, el so de gralles, siguin amb castells, siguin amb altres actes folclòrics de cultura catalana. I clar, el fet de portar-ho a un concert, ostres, déu-n'hi-do, no?
Sí, exacte. Suposo que, clar, aquí dins del grup hi ha diferents parts del territori representades, perquè no som... Quan ens pregunten d'on som, que és com la pregunta habitual quan trobes un grup, ei, d'on sou? Sempre ens costa molt respondre, perquè hi ha gent de tot arreu, jo en el meu cas soc del Maresme, per exemple, però tenim gent repartida per tot el territori. Llavors, clar, hi ha diferents sensibilitats. En el meu cas és del Maresme, veient-ho des del prisma del Maresme, és una zona on la gralla sempre ha estat bastant maltractada i continua estant bastant maltractada com a instrument. Sí que aquí al Maresme tenim el flabiol, que està més, socialment està més establert a una qualitat musical, però la gralla sempre hem patit d'aquest punt de maltractament. Llavors, poder pujar a un escenari com pot ser el del Teatre Àngel Guimerà, amb un públic allà assegut, esperant escoltar nosaltres, ens ajuda a potenciar la dignitat d'aquest instrument, mostrar que és un instrument que, encara que veiem al carrer, és un instrument increïblement versàtil, es pot adaptar a totes les situacions i diferents actuacions que se li posin per davant i que pot ser perfectament un instrument de concert, com és, de fet.
Clar. Jo crec que hauríem d'apostar-hi més, no?, per a aquest tipus de concerts i per a aquest tipus d'instrument que moltes vegades, com deies tu, està maltractat o és força desconegut i se l'encasella, no?, d'alguna manera.
Sí, suposem que en el seu moment el món geganter va adoptar aquest instrument com a part de la seva idiosincràsia, però, bueno, al final, no sabem ben bé quin és el motiu, s'ha anat com degradant aquest punt de visió de la gralla, fins al punt que quan anem a algun lloc i mostrem que dins de la nostra formació hi ha una gralla, sempre hi ha aquest punt de rebuig, perquè socialment la gent quan pensa en la gralla no pensa en un instrument que pugui tenir una dignitat sonora, que pugui mostrar-se en condicions. Sonar afinat i sonar bonic, en resum. Mira. Sempre hi ha associat aquest punt d'instrument estrident, que tampoc els podem culpar. Al final, nosaltres tenim la sort de poder participar durant tot l'any amb les dues formacions, amb gegants arreu del territori, i depèn on anem, a vegades també ho patim i també ho veiem. Per tant, hem d'entendre que socialment doncs, hi ha aquest input i no el podem negar. Llavors, la nostra feina és intentar revertir-ho, donar-li la màxima dignitat possible a l'instrument i que les administracions, en aquest cas una associació com és els Amics de l'Orgue del Vendrell, confiïn en aquest instrument i ens ajudin a potenciar aquesta dignificació i aquesta mostra de l'instrument dins de tant el carrer com en aquest cas dins un teatre, doncs és tot un goig.
Clar. I el fet, he vist que hi ha una dona en el vostre grup o a la vostra banda, i tampoc és sovint que passi que hi hagi dones. O jo poques vegades ho he vist.
Sí, suposo que, clar, aquí també s'ajunta que ens agradi o no, venim d'un món patriarcal i en la cultura popular això també és evident, és impossible negar-ho. De fet, sí, a tota aquella gent que ha buscat fotografies antigues o ha fet recerca, rarament ha trobat alguna dona al capdavant de qualsevol d'aquestes formacions o dins la cultura popular. Ara tenim la sort que hi ha moltes dones que han entrat en aquest món, que són puntals en aquest món, que han passat, com en el cas de la Júlia Soler, que és la noia que comentes que està a la banda, ha passat per l'SMUC i de fet és la primera veu de gralles de la banda, és a dir, té un paper essencial tant dins de la formació com en tot el concepte i idea del grup, i per nosaltres és un goig tenir-la entre nosaltres, independentment de si sigui dona o no, i estem molt contents que cada vegada més tinguem l'opció de que quan necessitem buscar algun substitut o substituta, doncs que també puguem trucar a dones, no pel fet de ser dones, sinó per fer-ho bé.
Exacte.
I que la nostra formació es vegi realment, doncs, diversificada en aquest aspecte.
Per finalitzar, quina durada té el concert? I em sembla que encara es poden aconseguir entrades per aquesta tarda.
Sí, per aquesta tarda encara es pot aconseguir alguna entrada. El concert està previst que duri una horeta i quart, aproximadament, i en aquest concert que farem al Teatre Àngel Guimerà, doncs convidarem el públic a fer un viatge sonor per les diferents espais de festa on la nostra formació ha tingut presència en els últims anys, ja sigui amb els ginjolers o amb la banda del ginjol. D'alguna manera podem dir que navegarem plegats per un mar on la vanera, el pasdoble i la rumba ens transportaran algunes d'aquelles poblacions que ens han vist créixer com a grup i han estat part de la maduració del nostre projecte.
Doncs fem una cosa, Aitor. Convidem a tothom que ens estigui escoltant, que si encara no té les seves entrades per anar-hi aquesta tarda, que les agafi i que gaudeixi d'aquest concert i sobretot benvinguts a la comarca del Baix Penedès i benvinguts al Vendrell.
Moltes gràcies, tot un plaer.
Moltes gràcies, Aitor.
A tu, que vagi bé, bon dia.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.